Cel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs el que dèiem, Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, bon any.
Bon any, sí.
Doncs això, com sempre, quan vens cap a aquesta època, és època de fer la feina de la formiga, no?
Com bé deies, és cert, el Parc del Garraf, normalment per aquestes èpoques està molt adormit, però... Uh-huh. Per sort, podem estar parlant de que aquestes últimes pluges han fet canviar molt ràpidament el paisatge. O sigui, normalment veníem sempre d'uns anys que la tardor plovia i teníem un desembre, gener, molt sec, i aquest any ha anat una mica a l'inrevés, no? Uh-huh. La tardor pràcticament no va ploure, estava tot aturadíssim, o sigui, aquesta aturada que parlàvem a la tardor era així, i principi d'hivern, i en canvi, doncs, ara amb aquestes pluges, veritablement el parc està canviant. I jo diria que si no és que baixin molt les temperatures durant aquest mes de gener-febrer, que a vegades sí que baixen bastant, doncs podem tenir una primavera o preprimavera molt interessant, perquè aquestes últimes pluges, ja dic, els camps, els conreus que es van sembrar, comencen a verdejar, però d'una manera molt accelerada.
Per tant, és una bona proposta acostar-se... A veure, aquests dies ha fet bo, demà diuen que no ha de fer tant de bo, però bé, tots aquests dies que ha fet aquest sol d'hivern espaterrant, el Garraf està bonic, val la pena acostar-se.
Sí, ja dic, i aquests propers dies, ara es veu inclús el romaní, que ja va aprofitar les pluges de fa uns dies, ja el veus florit, o sigui que jo diria que en pocs dies podem tenir potser una primavera avançada, si és que no ens ve un fred molt rigorós. No?
També pot passar, perquè el fred es pot allargar fins al març i entrar gairebé l'abril.
I tant.
Doncs això, repassant temes ara aquí abans de començar, ens deies que el projecte aquest dels cavalls, aquests cavalls de pastura, que heu portat, és un dels que més està tirant ara, no?
Sí, diria, a veure, el projecte estrella, que va ser a final d'any i doncs que ara ha d'estar amb el màxim esplendor, doncs és el tema dels cavalls. A veure, aquest projecte, de fet, sorgeix del contacte que vam tenir amb la Fundació Miranda, que és una fundació sense ànim de lucre, que treballa doncs amb aquests cavalls que han estat abandonats, maltractats, i que estaven al Pirineu, han estat al Pirineu durant tot l'estiu. Llavors es troben doncs que a l'hivern allà és molt dur, molt rigorós, i volien un altre tipus de climatologia. Parlant amb la Rosa Galindo, que és la cap d'aquest projecte, ens va dir, escolta, com ho tindríem per venir al Garraf? Clar, el primer moment que et plantegen venir cavalls al Garraf, jo, amb els anys que porto aquí, pràcticament no he vist mai cavalls, no? I converses amb alguns dels ramaders o de la gent que té vinyes per aquest territori, més aviat sempre el cavall era una espècie que aquí era difícil adaptar-se. Però després un pensa que, clar, estem parlant d'una època que el bosc, el territori, quan hi havia els cavalls per fer el desembosc i de tot, era segurament molt diferent, perquè veus imatges de fa 100 i algo, 100, més de 100 anys, doncs veies que de vegetació, sobretot d'estrat arbori n'hi havia poc, estava el bosc molt esquilmat, hi havia molta pastura de cabra, totes les vinyes, i això és diferent. Ara tenim aquests boscos de pineda, de forma relictual, una mica de màquia, o màquia potencial, conreus n'hi ha pocs, però en canvi hi ha un sotabosc interessant. Llavors, bé, vam fer l'aposta aquesta de dir, ho provem, teníem un territori, jo diria, dels millors per aquesta espècie o per qualsevol espècie de tema ramader, perquè hi ha una surgència d'aigua, tenim uns beuradors, el qual un dels limitants podria ser, el Garraf podria ser l'aigua, en aquest cas no tenim aquest problema, i es va provar, van baixar aquests 18 cavalls amb transhumància, que això també va ser molt interessant, que venien doncs els cavalls del Pirineu fins al Garraf, passant doncs pels camins ramaders que hi havia en aquest territori. Es va recuperar, també va ser molt interessant, perquè es va recuperar el camí de la Marina, que es va treballant moltíssim amb gent de Santa Margarida dels Monjos, de Vilanova, i recuperar aquest camí va ser superinteressant. I ara els cavalls estan allà, i a veure, el que ens ha sorprès, jo diria que ens ha sorprès a tot, perquè inclús el propi el veterinari, que és el que també vam estar abans de que arribessin, doncs les possibilitats, més aviat tots, érem una mica, a veure com anirà.
Escèptics,
però la veritat ha sigut que s'han adaptat perfectament. Es mengen una de les espècies que a nosaltres sempre ens dona més, diria, més problemes de cara a possibles incendis, que és el càrritx, que és que n'hem parlat moltíssimes vegades, que és una espècie que l'afavoreix molt als incendis i que està al sotabosc del Garraf d'una manera molt, molt extensa. I la veritat és que el càrritx se'l mengen com si fos qualsevol altre tipus de forratge. De fet, aquest dia és una espècie, el càrritx ja és una espècie que Mallorca, Menorca, n'hi havia pels ramats de vaques o de cabres, i o sigui, de menjar-s'ho pensàvem que s'ho podria menjar, però la veritat és que estan canviant força tot aquest sotabosc del Garraf. Són poques hectàrees, però bé, és interessant.
Per tant, podem concloure que el sotabosc de Pineda va bé per aquests cavalls, tot i que no hi havia doncs encara la idea ferma de que això pogués anar així, en principi ha anat bé. Com viuen aquests cavalls? És a dir, estan estabulats en algun lloc o van per lliure, tenen un pastor com si fossin un ramat? Com va tot això?
No, això, a veure, estan en llibertat, aquests cavalls. A veure, el que s'ha fet, hi ha hagut feina, perquè això ho ha fet conjuntament entre el parc i la fundació, s'ha fet un tancat de 400 hectàrees, 300 propietat de Diputació i unes 100 de propietaris del voltant d'aquesta finca. S'ha fet un tancat amb pailet elèctric i aquests animals estan lliures en aquest espai, tenen un punt d'aigua que és el que els dona doncs la referència, i a més aquesta setmana que ve arriben 13 cavalls més, o sigui, ha anat bé i ara baixa un altre escamot de cavalls de 13 exemplars més, perquè hem vist que la superfície d'aquestes 400 hectàrees era, bueno, podria haver-hi molts més cavalls. Es farà doncs aquesta prova i aquests es portaran més per la zona de Can Grau. Ho dic perquè també tot això, o sigui, no només és una tasca de manteniment sota bosc, prevenció d'incendis, sinó que hi ha una tasca pedagògica d'activitats, perquè tots aquests cavalls fan després també una tasca d'equinoteràpia, de contacte d'aquests... O sigui, hi ha diferents activitats que això properament ja hi ha publicitat, però intentarem doncs intensificar perquè la gent que estigui interessada en venir a conèixer el que es fa en aquest parc i concretament amb aquesta espècie, doncs és interessant.
D'acord, perquè aquestes 400 hectàrees on estan situades perquè la gent...
Aquesta superfície està al Castell Vell d'Olivella, o sigui, un dels límits, per dir-ho així, seria Mas Vendrell, Castell Vell d'Olivella, la població d'Olivella seria l'altre extrem sud i l'extrem est estaria Can Grau, més o menys. Can Grau i la pista, de fet, el límit l'acaba fent la pista que va de Can Grau cap a Olesa de Bonesvalls, cap a Olesa.
Sota les faldes de la Mola, per entendre.
Sí, però una mica més cap a l'oest. Però bueno, tot aquest entorn, és un entorn, també, veure, hem tingut sort perquè és un entorn poc freqüentat. Sí que és cert que passa el GR 92-4, o 3, bueno, passa el GR 92, hi passa gent, però no són dos llocs que hi passi moltíssima gent, i la major part de les pistes que hi formen part són pistes privades, tancades, i que només es passa a nivell d'emergències i serveis.
És el GR 92-3.
3 és.
El 4 és el que ve per aquí per la Riera de Ribes.
Sí, és veritat.
Per tant, doncs, bona experiència d'aquests cavalls que tornaran al Pirineu a l'estiu?
Sí, aquesta és la idea. Però bueno, també veurem a veure com s'acaben adaptant, perquè baixàvem o s'han baixat amb l'idea de que a veure quines espècies s'alimentaven aquests cavalls, no? Veient que es mengen el càrritx, allà hi ha aigua, igual depèn de la fundació, ells són els que portaran la iniciativa, però que igual també es pot allargar o no, però de vegetació estic segur que n'hi haurà més del que en un principi pensàvem, perquè, com dic, doncs es mengen algunes d'aquestes, diguéssim, espècies vegetals que no hi pensàvem.
I es desplacen pels camins?
Sí, van...
I vostè pot anar perfectament allà a peu en bicicleta, oh, i es pot trobar un cavall, oi?
Sí, dona aquella imatge. La veritat és que com a responsable del parc ha sigut una, a veure, ha sigut una aposta que a veure, no és que ens la juguem, però allò de dir a veure quina és la repercussió, a veure com anirà. I la veritat que la sensació que tinc en moltes, a veure, moltes, els dies que puc m'hi acabo escapant per aquell indret i, bueno, tens aquesta sensació com quan vas pel Pirineu, per aquells llacs del Pirineu que et trobes, diguéssim, cavalls per allà amb llibertat, doncs ara te'ls trobes al Garraf. I et trobes a vegades caminants, perquè aquella zona hi ha poca gent, però a peu sí, perquè al Castell Vell d'Olivella hi puja bastanta gent, i a vegades la gent et para i et diu, escolta, però aquí hi ha cavalls. Vull dir que els sorprèn, no?, aquesta imatge de veure cavalls en llibertat aquí tan a prop de Sitges, de Vilanova, doncs és curiós.
Estan controlats d'alguna manera? Tenen algun transmissor, alguna cosa?
O... Sí, porten GPS per saber en cada moment on estan, sobretot els que són, diguéssim, els caps del grup, de l'escamot aquest, no? Sí, sí. Val. I bueno, és una manera també de veure per quins indrets, a part que ja ho pots anar veient amb els excrements i l'actuació sobre el sotabosc, però bueno, és una manera també de que respecten el filat, que és una de les coses importants, vull dir que no se n'anessin i sortissin d'aquest perímetre. De totes maneres, tenen el punt d'aigua, que això, el punt d'aigua i la sal que se'ls hi posa amb aquestes peces de sal els atrau i els fa retornar a aquest punt.
D'acord. Per tant, 18 i 13, 31, sí. Al final acabaran a 20.
Sí, sí.
A veure com, doncs, com evoluciona. No hi ha cap idea, perquè aquests cavalls els gestiona una fundació simplement amb l'objectiu de que puguin viure tranquils, o al final s'acaben dedicant, jo què sé, a carn o...
No.
És a dir...
No. Inclús aquests, a veure, com que són animals que han estat maltractats, que han estat abandonats, el que s'ha buscat és aquests animals que tinguin una vida el millor possible en un entorn. I inclús diria, els animals no estan ferrats, són animals que, diguéssim, estan per la natura, i aquí els hi va molt bé, el fet de hi hagi tanta pedra, la paungla també els hi queda, diguéssim, llimada, no se'ls hi ha de fer ni cap manteniment de les ungles, i l'únic que s'ha fet és el castrar els mascles, excepte un mascle que és el dominant, que està vasectomitzat, amb el qual doncs també segueix fent la funció com de mascle, tot i que després no deixa prenyades les femelles.
D'acord, i d'aquesta manera sí, s'evita de que n'hi hagi
sí,
més.
Sí, això exacte, aquest és el, tampoc és l'objectiu. Hi ha prous exemplars que els hi van arribant a la fundació degut a aquests abandonaments i maltractaments.
D'acord. Per tant, doncs, un dels projectes que ens anunciava l'any passat en Santi, que la direcció del parc tenia també una certa il·lusió per ser una cosa especialment novedosa,
sí.
I que, pel que ens comentes, doncs, ha reeixit, com a mínim, de manera inicial, en tant en quant els cavalls doncs es mengen el càrritx.
Sí, sí.
I per tant, doncs, poden fer aquesta petita tasca de neteja del sotabosc, com ja feien els ramats aquells de cabres. Encara hi són
sí,
les cabres, van fent,
sí, sí,
també,
sí,
no?
Cabres i ovelles n'hi ha, el que passa que l'impacte o la diguéssim, la reducció de sotabosc que pot fer un cavall, només el trepig, la manera d'entrar, jo ara mateix a vegades els veiem com entren en llocs que hi ha doncs una alçada d'un metre i mig, vull dir, la cabra i l'ovella li costa molt entrar en aquests... De totes maneres, planteges de que després de l'actuació d'aquests exemplars, ara tot estarà molt més arrasat arran de terra, totes les espècies que vagin rebrotant, i possiblement pot ser un lloc molt més atractiu per les mateixes cabres i ovelles, ara per poder entrar on ara no podíem fer-ho.
Perquè en el fons la neteja del sotabosc continua sent una de les prioritats, reduir el combustible de cara a la prevenció d'incendis.
Sí, sí, aquesta... Bueno, jo no m'encanso de dir-ho, no? Cada vegada faig a vegades potser una mica pesat, perquè un dels objectius primordials, si volem tenir un espai natural i veure'l com està ara, és reduir el sotabosc, fer aclarides i treballar molt amb el tema de prevenció d'incendis amb aquest tema. I per això també em va bé, avui hem parlat dels cavalls, l'altre tema interessant que es durà a terme aquest any, bueno, de fet aquest any que estem ara, serà el tema d'establir punts estratègics de gestió, que seria PECs. I què vol dir això? Doncs que a partir de l'estudi que han fet bombers, s'ha mirat aquest territori del Garraf, Garraf Ordal, on hi hauria d'haver intervencions forestals i d'infraestructures per deixar o per preservar en cas de que hi hagués algun incendi. Això, a partir d'aquest estudi, doncs hi ha una franja molt important que s'ha d'actuar en reduir combustible, que seria la zona que va més o menys de la zona del Collet de la Fita cap al nord. O sigui, tota la zona que faria tota la zona que arriba fins al Castellvell d'Olivella, la mateixa població d'Olivella, els Masets, tota aquesta zona és una zona que s'haurà d'actuar d'una manera coordinada amb bombers, amb l'associació propietaris forestals.
És molta zona,
sí,
eh?
Sí, sí, dic això perquè es vegi quin és...
Jo, no, és... Pota de Cavall, la Riera, Mas de Lions...
Sí, sí, és una superfície gran, el que passa que s'ha de veure sobre el plànol quines són les peces que s'ha d'actuar. O sigui, jo dic, he dit aquesta superfície, o sigui, aquesta línia, més que superfície, el que em venia a referir és quina és la línia clau, perquè tots els incendis, el Garraf, o els incendis més fumuts pel parc, que han sigut 82-94, entren amb vent de ponent i de l'oest, doncs va arrasant tot el parc fins a l'est. Llavors, la manera de poder actuar bombers amb més tranquil·litat i d'una manera més ferma, han de tenir espais oberts per poder fer front a aquests incendis. No estem parlant de franja, d'aquestes tallafocs, a vegades que s'ha vist amb grans espais naturals de fora d'aquí de Catalunya, que es fan aquelles caixes tan importants que no hi ha res de vegetació. No és així, sinó que el que es fa és reduir moltíssim la superfície o el volum de combustible. En alguns casos es deixen pins, però són pins alts, que en cas que hi hagués un incendi, el sotabosc no acabés cremant les copes. Bueno, és tota una estratègia. I a part d'això, la disponibilitat de punts d'aigua i d'accessos. O sigui, els accessos també és vital perquè aquest espai del Garraf i aquests espais del voltant d'aquestes ciutats, a vegades no hi ha una xarxa viària de camins forestals molt important, i et trobes doncs que, bueno, només parlar del que hi va haver fa un any, més d'un any, per la zona d'Olivella, doncs la dificultat a vegades per arribar a aquell cim, a la zona doncs propera a Olivella, es va cremar molt poques hectàrees, va ajudar molt la climatologia, però els accessos són limitats i no només hem de pensar que sigui l'amplada perquè hi passi un camió o un vehicle, sinó per maniobrar, per ser segures. No poden posar-se els bombers en una via que després pugui tenir dificultats per poder girar o per poder-se'n sortir, no?
Per tant, doncs, els bombers han fet un estudi de com seria un nou gran incendi del Garraf. Exemples n'hi ha.
Sí, sí.
N'hi ha moltíssims, i a partir d'aquí doncs han fet propostes, per una banda, de neteja estratègica d'aquest sotabosc. No es pot netejar tot el sotabosc perquè és una feina absolutament inabastable, sí. I per tant, doncs, estratègicament, quins punts es redueix aquest sotabosc per reduir combustible i d'aquesta manera frenar, correcte, en la mesura que sigui possible, doncs, un gran incendi que avancés molt ràpid precisament per aquest sotabosc. I per altra banda, doncs, han proposat també actuacions puntuals a la xarxa viària, entenem,
sí,
per tal de poder, doncs, acostar-se o sortir amb garanties en un moment d'emergència, perquè la xarxa viària que ja no és suficient.
Bueno, el millor és suficient, però en tot cas en alguns punts concrets s'ha de fer alguna ampliació per poder girar o per poder trobar-se dos vehicles. Ara trobes que en moltes de les pistes és només per un sol vehicle. Aleshores, això sí que ha d'estar molt ben treballat.
El dia de l'emergència ningú es preocuparà per com està aquella pista.
Jo, a veure, amb el tema aquest de les pistes et dones compte que moltes vegades els que coneixen el parc veuen que en molts indrets hi ha una cadena que evita doncs que la gent pugui entrar en vehicle. Bombers i totes les ADFs, tothom té clau per poder obrir aquestes cadenes, però el dia de l'incendi es tallen les cadenes, o sigui, aquestes cadenes, per molt que hi hagi claus, és tirar cap endins, vull dir, l'accés ha de ser el més ràpid. El que sí que ens ha de donar és aquesta seguretat que si entres en una pista d'aquestes que està tancada, et doni la seguretat de que podràs girar i no et trobaràs amb un altre vehicle i es quedaràs allà enganxat, no? Aquest és l'objectiu.
Per tant, és una feina, diguem, una actuació, com sempre es fan actuacions contra, de prevenció contra els incendis, però en aquest cas hi ha molt selectiva, molt,
sí, sí,
molt pensada en com seria aquell incendi i, per tant, com podem posar mesures per, perquè sigui més fàcil aturar-lo si un dia s'esdevé.
Correcte. Fins ara, a veure, sempre hem treballat amb plans de gestió forestal molt típic, reduir, deixar un nombre de peus, però ara es va més enllà, o sigui, ja que s'ha de fer aquest pla de gestió, s'ha de buscar amb aquest indret de quina manera, i si amb un altre s'han de deixar molt menys peus perquè això sigui viable, doncs, doncs així es farà. I també volia aprofitar perquè, per dir que aquest, aquest projecte que ha treballat Bombers, doncs aquest any hi dedicarem uns 70.000 euros per poder tirar endavant part d'aquesta aquesta estratègia, i això ve amb el que de fet serà dels últims dos anys que tindrem el conveni amb l'obra social La Caixa, però també bueno, és una manera de fer front a aquest, diguéssim, dos propers anys amb una despesa que directament amb pressupost del parc seria difícil poder-la assolir, però si, en, si ho iniciem segurament que serà molt més fàcil demanar o justificar per tirar endavant aquests projectes, que al cap i a la fi el que intenta doncs, és preservar aquest territori que portem tants anys doncs, conservant i mantenint.
Perquè aquest conveni amb la Caixa fa molts anys que és vigent ja, oi?
Sí, sí, potser entre 12 i 15 anys. Sí, la veritat, molt, molt. S'ha anat reduint el pressupost.
Sí, es feien aquells anuncis, recordem aquells anuncis que fins i tot sortien per televisió i...
Sí. Sí, la veritat és que ens ha donat, a veure, va ser una, o ha estat una experiència molt interessant perquè aquests últims anys teníem 160.000 euros per poder tirar endavant projectes i en algun any concret inclús més. Es van fer tots aquells itineraris sensorials, itineraris per discapacitats, treballs forestals, millores de, del territori per l'àliga, pels ramats. O sigui, la veritat és que sense aquesta col·laboració d'aquests anys segurament que el Garraf no s'haguessin pogut portar a terme ni una part de les o grans actuacions que s'han portat a terme.
Anava a dir, i esteu pensant en el post-conveni?
El que sabem és que en aquests dos anys, o sigui, 18-19, s'acaba i no hi ha possibilitats de pròrroga, això sí que ens ho han dit, això segur. Jo també ho entenc, vull dir... S'ha fet una aposta important en els espais naturals per fer aquesta tasca i llavors vull dir s'han de buscar altres motius, però això ha donat peu a que puguem tenir ara l'espai com està i en tot cas veure llavors quines són les prioritats concretes, si acaben sent aquests punts estratègics de gestió, buscar amb pressupost propi per tirar endavant i continuar, no tirar només endavant, sinó continuar aquest projecte.
Doncs continuem altres temes que ens havia apuntat el Santi per poder repassar, per exemple, les àligues.
Sí, les àligues, ja, bueno, tots saben que...
Sospireu.
Sí, no, les àligues és un tema que, la veritat, des de que estic aquí als anys 90, ha sigut dels meus objectius. Penso que el privilegi que tenim, o que té la gent que viu en aquest territori, poder tenir... aquestes parelles d'àliga, que en aquest cas són tres, properes i que les podem veure volar pel nostre cel i que és una espècie protegida, que és una espècie que està al cim de la cadena tròfica, que ens indica doncs, que si estan bé, si elles hi són vol dir que té espècies per les quals o sigui, s'alimenta, o sigui, la cadena tròfica està correcta. I des dels inicis que van fer aquells projectes de posar-hi les càmeres, que encara hi segueixen sent, les càmeres, però... a veure, els resultats, sobretot el tema de la reproducció de l'espècie, no acaba anant el bé que ens agradaria. A veure, tres parelles hi segueixen estant, cosa que en els anys 60, els anys 90 no hi eren, després vam recuperar, eren una o dues, després n'hi ha hagut tres s'han mantingut, però malauradament per diferents factors no acabem tenint l'èxit reproductiu que ens agradaria. Aquest any, per concret d'aquest any, el millor dues sembla que tiraran endavant, però una altra parella han desaparegut els dos individus, uns possiblement, bueno, pel que sembla, perquè porten emissors, doncs per col·lisió. La qüestió és que ara tenim una parella que són dos individus
quan
joves.
Quan hi ha col·lisió...
Col·lisió amb una línia
elèctrica. Normalment.
Sí, aquest és un dels... Clar, les línies elèctriques, hi ha moltes espècies que acaben col·lisionant perquè un fil elèctric és relativament prim i quan van aquestes espècies volant a la velocitat que van, moltes vegades no els veuen.
No els veuen. La solució a això seria el soterrament?
Sí, el que passa que, clar, estem parlant de línies d'alta tensió, que això... Jo recordo alguna vegada que he llegit algun article, han de ser unes trinxeres i uns forats, i és
pitjor el remei que la malaltia.
Sí, és molt impactant. No és fàcil. I també penso que hem estat uns anys que, per quin motiu no ho sé, però dels anys 90 no hi havia tantes col·lisions o tanta desaparició d'aquests individus. I diem la majoria són col·lisió perquè doncs les han trobat properes a una xarxa elèctrica i tal. És un de les assignatures que ens preocupen perquè no poden acabar desenvolupant. Tenim la sort que hi ha molt reclutament, o sigui, dels individus que van sortir del Garraf o que venen d'altres entorns, acaben venint. I aquest any concret, doncs els dos individus que hi ha en aquesta nova parella són individus d'aquí o de Catalunya, en Espanya, porten tots els individus en funció del país, s'anellen amb un color determinat. No sé, alguna vegada havia parlat de que hi havia un dia que hi havia una femella que portava una anella groga, aquestes eren franceses, o sigui, una espècie que va nidificar o si més no va néixer a França, ara estava reproduint-se aquí. Aquests dos individus d'aquí són d'aquí perquè porten l'anella vermella que són d'aquí. Vull dir, bueno, aquest seguiment i seguim intensificant, a veure, espero que de les altres dues parelles aquest any tirin endavant, fem moltes millores d'obrir espais, però també hem d'entendre que moltes de les espècies de les quals s'alimenta l'àliga no és que vagin en recessió, però els espais oberts cada vegada estan més tancats. Per molt que nosaltres estem parlant de recuperem conreus i tot això, els anys que hi havia les vinyes, hi havia el 40%, i això ho parla moltes vegades aquesta xifra, però el 40% de conreus, i ara, si tenim un 3 o un 4%, ja és molt. I encara que fem molt, alguns anys intentem recuperar i diem, recuperem 3, 5, 10 hectàrees, és ridícul amb tot el que és l'espai, perquè tot aquest sotabosc, la garriga i tot això va creixent i la perdiu i el conill diguéssim, té menys entorn on viure-hi millor. Llavors, clar, anem millorant amb quan és aquest espai obert, però no millorem tant com perquè la perdiu i el conill, que són dues espècies clau per ell, per l'àliga, tirin endavant. Està clar que les àligues es van adaptant i tenen que anar menjant altres espècies. Jo diria que una de les espècies que ara n'hi ha molt i en gran nombre per aquests entorns és el tudó. El tudó és una espècie que fa uns anys n'hi havia molt poca i ara n'hi ha. Perquè el tudó també és molt viu i va més a les zones de conreu properes a les grans ciutats, cosa que les àligues no s'acosten tant a caçar-los. O sigui, en tenim molts, però també tenen aquesta estratègia com a espècie presa els tudons de que no es deixen, no van tant a dintre el bosc perquè siguin caçats.
D'acord. Per tant, doncs, estem amb les àligues en un marge doncs complex, perquè sí. Tenim sempre exemplars massa joves per poder-se doncs reproduir amb unes certes garanties i per tant no hi ha aquesta substitució que agradaria perquè hi haguessin doncs, un nombre superior de parelles. Ens
sí,
mantenim en tres?
De fet, tres parelles seria el topall, eh? O sigui, per la superfície, per els llocs de nidificació, diria que tres és el topall.
Sí, més competirien massa.
Competirien massa, i això ja va passar alguns anys. Alguns anys hi havia dues parelles que pràcticament s'estaven trepitjant el territori, inclús venien algunes espècies de fora de parc a menjar dins, o sigui, tres seria el topall. Però bueno, la qüestió és que ho puguem mantenir.
D'acord. Es poden veure aquestes parelles? Hi haurà la possibilitat de veure-les per internet? Sí?
Sí, a veure, de sèrie hi són, les càmeres les tenim, però les àligues no van canviant de niu. I diria que aquest any igual tenim la mala sort de que els nius que estan preparant no és cap dels que hi hagi les càmeres. O sigui, les hem vist perquè han ocupat o algun dia van algun d'aquests nius que no estan utilitzant, però igual no tenim la sort de veure-les. Ja portem uns anys, portem uns anys que... I tampoc volem, com diríem, invair el territori amb càmeres. O sigui, està clar que en tenim posades en diferents territoris, però tampoc pot ser una obsessió de dir per veure-les posar-ne tantes. Vull dir, haurem de fer més esforç des de terra, amb els prismàtics, fer el seguiment, que de fet és el que es feia abans, però aquest punt tan atractiu que podia ser tan divulgatiu, pedagògic i de seguiment que podíem fer amb les webcams, aquests últims anys no tenim aquesta sort.
Uh-huh. I dels que volen, els que van per terra, els senglars?
Senglars, Déu-n'hi-do el senglar. Tot i que, a veure, la població de senglar no és que hagi augmentat més a la zona del Garraf, sí que hi ha altres zones cap a Girona, més cap a la Garrotxa, al Gironès n'hi ha més, però aquí no és que n'hi hagi més. El que està succeint és que cada vegada aquests senglars s'apropen més a les zones urbanes. O sigui, això...
Perden la por.
Aquest és el punt de que... o que hem anat insistint, sobretot amb el tema de que la gent no es confongui. No són animals domèstics, no són animals que se'ls ha de donar de menjar, són animals que ells busquen el seu menjar. Llavors, nosaltres, això de donar-los o deixar-me algun punt... No.
Doncs al Tibidabo us veuen pel... just, bueno, pels camins on va la gent.
Sí,
buscant,
clar.
Com si fossin gossets.
Clar, deixa la gent, tira trossos de... I a més és una sensació que a vegades m'imagino, no? O sigui, això passa com quan la gent anava al zoo, perquè ara ja està prohibit, però me'n recordo el zoo quan era petit, la gent li tirava les coses als micos, a tots els animals que hi havia allà, als ossos. Llavors, clar, ha d'entendre la gent que això són animals, aquí el senglar és un animal salvatge, ell s'ha de buscar el menjar i no li podem donar, perquè a més està relacionant llavors la presència humana amb menjar. Passa com a l'os a Estats Units o Canadà, vull dir, no es pot relacionar, o sigui, si l'espècie relaciona a que l'home és el que li proporciona, anem malament.
Anirà perquè un dia anirà
a buscar l'home i tindrem algun dia un disgust, com ja ha passat en alguna ocasió, perquè és salvatge i en algun moment un senglar que vagi amb les cries, pues, al veure que s'apropa una persona, pot arribar a embestir-lo. Llavors, no relacionar. Tot i que ells ja saben que on hi ha un contenidor d'escombraries, si és capaç de tombar el contenidor d'escombraries, sap que allà dins hi ha menjar. I aquí és el que s'han de posar, sobretot, ancoratges més forts en els contenidors, tot el que està més proper a parc, el que s'ha d'evitar és que el puguin tombar. I després donar menjar, això totalment prohibit, això que la gent no ho faci. Vull dir, que veiem senglars allà, els volem mirar tot el que vulguis, però que són animals salvatges.
Uh-huh. Les batudes que es van fent mantenen la població a ratlla o...?
Sí, i per això deia que tampoc, a veure, se'n maten, però tampoc se'n maten més que pocs anys enrere. Vull dir, hi han els que hi han. El que sí que passa és això, la proximitat. I les batudes, és una manera d'anar controlant aquesta població, que el fet de que no tingui depredadors el senglar, doncs, dificulta... aquest fet, tot i que ara vas escoltant notícies, no aquí al Parc del Garraf, però el tema del llop, doncs que és present en molts llocs ja més propers a la zona del nord de Catalunya, inclús per centre Europa, hi havia xacals, també, vull dir, espècies d'aquestes depredadors.
Sí, doncs, que a més es donaven per extingir des de determinades zones,
sí,
ara han tornat a
una
curiositat aquesta.
Bueno, suposo també que moltes d'aquestes espècies es donaven com per extingides perquè estaven en uns llocs relictuals quasi bé inaccessibles, que potser podies confondre en que si era un xacal, que si era un llop, o si en vez d'un llop eren gossos, a lo millor
salvatjats.
Mm-hmm. I ara que hi havia algun individu, vull dir, ara hi ha l'aparició d'aquest un mascle proper per aquestes zones, doncs, acaba després venint la femella i la qüestió és que aquí el Garraf l'únic depredador que pot tenir el senglar és l'home. Uh-huh. I mitjançant les batudes és com el podem anar controlant.
I teníem alguna cosa més, oi? Per poder comentar avui?
El tema de camins, possiblement, també. Uh-huh. És un tema que sempre ens preocupa, el fet de que la gent que pugui arribar al parc tingui el millor accés possible.
Sí.
I concretament, ara, abans d'entrar a l'antena, no?, parlàvem d'un dels punts que justament aquests dies doncs, estava parlant amb una de les... a les persones que viuen aquí al parc, que s'ha deteriorat molt ràpidament, o sigui, la zona entrant des de Sitges, pel Collet de la Fita, cap al centre del parc, cap a Jafra, doncs tenim un punt difícil, i mira, arrel d'això, concretament ahir ja parlàvem amb la nostra tècnica, i que posar fil a l'agulla per poder millorar ràpidament aquest accés. A veure, ens preocupa moltíssim sempre, hi ha dos accessos, que, bueno, dos eixos, més que dos accessos, doncs, el que seria Ratpenat-Olivella i Vega-Sitges, a part després dels altres secundaris que hi pugui haver.
Hi ha un asfaltat i l'altre no.
Clar, un és asfaltat, l'altre no, i aquest que no està asfaltat seguirà estant sense asfaltar, però hem de posar totes les mesures perquè, si més no, sigui el més còmode possible per la gent que accedeix en vehicle particular. El fet de millorar aquest ferm no vol dir que la gent per això hagi o pugui córrer més, sinó que la gent ha de tenir molt clar que hem d'anar a una velocitat màxima de 30 km. Si anem a 30, no ens ha de passar res, ni tindrem cap problema. Ara, córrer més no només ens pot suposar un problema per nosaltres per topar, per col·lisionar, o per inclús donar un cop amb el cotxe, als baixos del cotxe, pels badins que hi pot haver o pels canvis de rasant, sinó per la pròpia fauna. O sigui, els espais naturals és un lloc que la gent ha de gaudir del territori, no és per passar a tota velocitat d'un lloc a l'altre. No són els eixos aquests viaris que parlàvem, són eixos per disfrutar, per passar-hi, no eixos per estalviar-te un recorregut o evitar passar per aquí o per allà, sinó que és un eix que és per gaudir-lo, i per gaudir-lo és anar a poc, no podem anar de pressa. Sí.
Encara es compten els vehicles que van entrant cap al parc?
A veure, més que els vehicles, ara el que estem... Mira, de fet, aquest dia 8 comença un cens de vehicles i persones. Ara, a veure, el que sempre ens ha cridat l'atenció, i a veure, el parc del Garraf, quanta gent ve al parc del Garraf? No? És un nombre que no el sabem. Fa 15 anys teníem comptabilitzat que eren 150.000 persones.
L'any.
A l'any. Ara són moltes més, però quantes? La veritat és que no ho sabem. Llavors hem establert una sèrie de criteris a través d'una empresa també que treballa sobre censos i freqüentació, i ens ha passat un disseny que hem de fer uns comptatges concrets en llocs determinats a partir del nombre de vehicles, nombre de persones per vehicle, i a partir d'aquest comptatge podrem extrapolar quantes persones entren a l'any. O sigui, això s'han de fer aquests estudis de freqüentació diferents dies a la primavera, a l'estiu, a la tardor i a l'hivern, i amb això podrem tenir l'estima del nombre de persones, i serà doncs un nombre que podrem, inclús es podrà fer rèpliques els anys que vulguem per veure si varien o no. No tindrem allò que havíem muntat en alguna ocasió, que comptàvem amb els vehicles, és cert. El que passa és que, clar, el tema vehicles, com que a dins del parc també hi ha la zona de la Plana Novella, que hi ha veïns, llavors, clar, es tenia que restar la gent que ja vivia dintre. O sigui, aquells anys hi havia d'haver, a part dels comptadors, hi havia d'haver aquest càlcul de quin percentatge dels vehicles que entren i surten són visitants o són residents. I, bueno, hi ha una sèrie de paràmetres que s'han d'acabar d'establir. Després s'han posat també ecocomptadors en diferents indrets, pistes, que poden ser algunes d'elles tancades. El fet que hi hagi un ecocomptador comptabilitza tant bicicletes com persones que hi passen. Bueno, és una manera d'establir doncs un comptatge per saber per on entra la major part de la gent. Jo diria que d'aquí a Sitges, amb bicicleta, és un dels punts molt, molt important, i que aquests últims anys ha augmentat moltíssim. O sigui, diria que per l'estima, per el comptatge que anem fent amb el personal del parc, jo diria que és un dels punts força potents.
En podem parlar en una altra ocasió, perquè ara ja no tenim temps, però de tota manera el Garraf està lluny dels problemes que pot tenir, per exemple, Collserola, que han de fins i tot limitar l'accés amb bicicleta a alguns camins per l'absoluta massificació amb la que s'estan trobant.
Sí, bueno, aquí tenim accessos que seran molt potents, però mai arribarem a aquest punt. I a més també potser els accessos són difícils per fer-ho en bicicleta. Jo el Ratpenat, quan veig que pugen en bicicleta, allò està fet per gent que està molt, molt preparada.
Certament, però en qualsevol cas s'ha de tenir sempre aquest control. Doncs bé, que hem fet aquest repàs, sobretot començant pels cavalls, ens ha cridat l'atenció, i veurem com funciona, com continua evolucionant doncs tot aquest interessant projecte de la Fundació, com es diu?
Miranda.
La Fundació Miranda, d'aquests 18 cavalls, que d'aquí poc en seran 31, i que estan circulant per la zona entre Olivell, el Castell Vell i el Grau, si, i Can Grau, si van per allà, doncs els veuen, no s'espantin.
No, no.
Són dòcils, oi?
I tant, sí, sí.
Santi Llacona, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Una vegada més, i esperem saludar-te d'aquí doncs, un parellet o tres de mesos. I a tots vostès, doncs, ara ho deixem aquí, i després de les notícies, temps per les biblioteques. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.